Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El Penedès en xarxa ens agrada jugar i regalar i aprendre, i el dimarts unim tots aquests conceptes i aquestes variables al català al carrer, que ja compta amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, a l'estudi 1 de Ràdio Vilafranca. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
Jugarem al concurs, aprendrem durant tot el català al carrer i tindrem regals, que això ens agrada molt, tots aquells que truqueu i jugueu al concurs. Regalem un llibre que es diu Si tingués un dinosaure, un llibre infantil editat per Salvatella Editorial amb unes il·lustracions de Lara Sánchez i escrit per la Margarida Santacana. Un llibre que es pregunta què passaria si els nostres somnis es complissin i si un d'aquests somnis fos tenir un dinosaure. Potser a casa hi accedirien de bon grat si els expliquem totes les activitats que podríem fer plegats, però potser seria un problema. Aquest és l'àlbum il·lustrat, el llibre per petits, que regalem avui amb el dinosaure, un dinosaure de color verd i simpàtic com a protagonista. Teresa, tots aquells que vulguin aprendre català, esteu ja inscrivint pel darrer trimestre del curs.
Sí, exacte. Avui hem començat inscripcions. Avui hem començat amb els alumnes preferents, els que ja són alumnes des de l'últim any, que han fet cursos al Consorci. Doncs avui tot aquest gruix encara són preferents i, per tant, doncs, tenen un dia abans per poder-se inscriure i trobar plaça amb un amic més fàcilment. Però a partir de demà, 26 i també el 27, doncs ja fem inscripcions per tothom, oberta a tothom en general, de qualsevol nivell. I bé, llavors sí que és quan s'ha d'estar una mica més alerta, sobretot depenent de quin nivell de català és el que hàgim de fer, perquè si volem tenir plaça o escollir horari, doncs començar a fer-ho una mica aviat. Nosaltres obrim al matí de 9 a 2 i a la tarda de 5 a 7, per qui vulgui fer les inscripcions presencialment. Avancem a aquesta hora a les 9, perquè habitualment fem l'atenció al públic a partir de les 10, però ja comencem a les 9. Però també es pot fer a través de la plataforma d'inscripcions que hi ha a la web del Consorci. Per tant, qui vulgui, a través de la web des de casa, pot fer la inscripció. També les inscripcions en línia s'obren a les 9 i ja sabem de cada vegada que es generen cues. També hi ha una
cua virtual.
Sí, hi ha la cua virtual, que a vegades diu que potser que t'has d'esperar una hora, però no us espanteu, que és una hora que s'absorbeix ràpid i que després això no és real, perquè sempre és menys estona. Però bé, és una opció fer la cua virtual o fer la cua presencial. També hi ha persones que venen al servei i mentre fan cua física presencial, doncs amb el mòbil van intentant a veure si es poden inscriure. I si ho aconsegueixen...
Intenten de totes, no?
Sí, doncs ja està. No, nosaltres millor, vull dir, ja... Hi ha feina feta i ja poden marxar. Però bé, això, 26 i 27, de 9 a 2 i de 5 a 7, presencialment també es pot fer.
I de l'oferta, què ens en pots dir?
Sí, a veure, l'oferta, els cursos que començaran el 31 de març, o sigui que és que comencen la setmana que ve
dilluns.
Ja, Sí, sí, tot així va seguidet. Comencen dilluns i acaben el 16 i 17 de juny. Aquest és l'últim trimestre d'aquest curs i després a l'estiu ja farem alguna altra cosa més intensiva del nivell més baix. L'oferta és això, inicials i bàsics, els oferim tots aquests. Sempre l'inicial i el bàsic 1 són els que estan més plens, per tant s'ha d'estar més al cas. N'hi ha un al matí i un al vespre, de bàsic 1. L'inicial aquesta vegada és de tarda i la resta de nivells. Després hi ha els elementals, intermedi i suficiència. I també hi ha l'opció de fer-los en línia, que també són places que s'acaben aviat, però també n'hi ha de tots els nivells en línia. Encara que a Vilafranca mateix no hi hagi el tutor, com que és una oferta general de tot Catalunya, doncs es pot trobar un curs en línia en una altra població i també inscriure-s'hi per estudiar, doncs, no presencialment, sinó a través d'una plataforma per internet. I la novetat que us vaig comentar ja un altre dia és que fem dos cursos semipresencials, que això també és interessant potser per les persones que no viuen ben bé a Vilafranca o per tenen més dificultats d'horaris o de desplaçament, perquè el transport doncs, és complicat. Fem una prova que ja està ben experimentat, el curs, però a Vilafranca encara no l'havíem fet, de l'elemental 2 i l'intermedi 3. Això vol dir semipresencial, que només s'ha d'assistir una sessió presencial a la setmana, un dia, l'un és el dilluns, l'altre és el dimecres, un dia durant 2 hores es fa la sessió presencial. I la resta d'hores es fan en la plataforma en línia, com un curs online normal. Allà es van fent unes activitats i el dia de la sessió presencial s'han de fer les activitats que s'han preparat a casa i es poden comentar tots els dubtes al professor. Per tant, això també és interessant per tenir més contacte i més acompanyament d'un professor i dels companys, que en un curs en línia sempre costa una mica més. Estàs una mica sol en un curs en línia, I si el pots fer amb companys i amb professor, sempre hi ha més intercanvi de coneixements, d'experiències i va bé fer-lo presencial.
És més agraït.
És agraït.
I més fàcil, segurament.
Sí. Bé, tot ajuda, clar. Sempre tens allò, el moment que tens un dubte ho pots preguntar, t'ho resolen, t'ho expliquen, que en els cursos en línia també tens el tutor, que li pots fer les consultes que vulguis, però no és ben bé el mateix. I per això aquests semis, potser és una fórmula mixta que pot anar bé per segons quines circumstàncies.
L'oferta és àmplia.
Sí. Nosaltres fem tots els nivells i les diferents modalitats que hi ha. Per tant, és qüestió de trobar la més adequada. Ja ho diem sempre, que sí que es generen cues i llistes d'espera, però no de tots els nivells, perquè n'hi ha elementals, intermedis, que sempre s'obren places. Vull dir que si algú s'hi vol inscriure, que no s'espanti, que d'aquests nivells trobarà lloc. Han de saber ara, hores d'ara ja, quin nivell han de fer, perquè si no se sap, hem de fer una prova i tot això ho retarda ara ja una mica. Però bé, mentre hi hagi places lliures, nosaltres també anem fent proves per si algú els primers dies de curs encara s'hi pot incorporar. Mentre hi ha places, i anem afegint, durant les dues primeres setmanes, anem afegint alumnes.
D'aquí a uns minuts començarem el concurs del Català al carrer. Anem ara uns instants a classe a Ràdio Sant Sadurní.
I ens unim una setmana més al Català al carrer de la mà de la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Molt bon dia. La setmana passada, Sílvia, parlàvem de paraules amb ull i avui ens fixem en una altra que també en té moltíssimes i és cap.
Exacte, sí. Si ull és una paraula polisèmica, cap encara ho és més. Sí. Cap, com és sabut, té molts significats. Jo en diré alguns, sobretot bàsicament com a substantiu. El cap, a més de ser la part superior del cos, també és considerat com el seient de l'intel·lecte, el judici, el seny. La paraula cap també vol dir individu com a membre d'una col·lectivitat. Mm-hmm. Per exemple, quan anem a una calçotada i diem que ens toquen 25 calçots per cap, per individu o individua. O un cap de bestiar és un individu que forma part d'un bestiar. Cap també vol dir punta, extrem d'una cosa, especialment l'extrem superior. Per exemple, el cap de la llengua, el cap del fèmur, el cap dels dits, d'una destral. I també parlem dels caps d'una corda o quan diem anar a l'altre cap del món, que és a l'altra punta del món. En les expressions temporals és el primer dia, per exemple, quan diem cap d'any és el primer dia de l'any, o en el cas del cap de setmana, que són aquests dies que van del final de la setmana al principi de l'altra. Bé, també és la persona que ocupa el primer lloc, que presideix o té a les seves ordres altres. I també la població més important d'un territori, per exemple, quan diem Barcelona és el cap i casal de Catalunya, la ciutat més important. De paraules derivades de cap, n'hi ha a cabassos, per dir-ne algunes, encaparrar, el verb encaparrar o estar encaparrat, és tenir el cap molt cansat o enterbolit, també pot voler dir preocupar-se, estar preocupat. Tenim caparró, que és un cap petit, o caparrot, que pot ser un cap gros o un cap en sentit pejoratiu, no? Caparrut o cabut, que vol dir que és com tossut, no? Que se li fica una cosa al cap i no hi vol renunciar. Caparrudesa, que seria el substantiu relacionat amb caparrut, caparruda, que és tossuderia, sinònim de tossuderia. Tenim adjectius com ara cap baix o cap cot, que és amb el cap inclinat cap per avall, cap avall, en senyal de tristesa o d'abatiment. Cap blanc, no, un cap blanc és una persona que té els cabells blancs. Un cap buit és una persona que té poc seny. Altres verbs, com ara capbussar-se, capbussar-se és enfonsar el cap dins l'aigua, fer un capbussó o una capbussada. Tenim també la capçada o la capçalada d'un arbre, que és el conjunt de les branques, el capçal o la capçalera del llit, que és la part on posem els coixins, o la brana o el post que fa de suport al coixí. Fer una capcinada és fer una becaina, dormir una mica, allò que et va caient al cap. I després tenim el capell, que és un sinònim de barret, o la caputxa, que és aquesta peça de roba que cobreix el cap, entre d'altres. I acabo amb algunes frases fetes. Per exemple, tenim anar-se'n al cap a algú, és rodar-li el cap, marejar-se. Anar amb el cap alt és actuar sense avergonyir-se. També pot tenir el sentit d'actuar amb altivesa, amb vanitat. Quan una cosa va cap per avall és que va malament. Quan una cosa no té ni cap ni peus és que no té ni ordre ni concert, que és un disbarat. Què més tenim? Anar-se'n algú alguna cosa del cap és que l'oblidem, que no ens en recordem d'alguna cosa. Se m'han anat del cap, no la recordem. D'una cosa de cap, quan diem que algú d'una cosa de cap, de cap és això, que té la intenció de fer-la. I després tenim expressions que es refereixen a algú que és eixelebrat, lleuger, de cap, com ser un cap boig, ser un cap de pardals, o ser un cap de trons, o un cap fluix, o un cap verd. Totes aquestes expressions venen a dir el mateix, no tenir seny, ser eixelebrat. També ser un mal cap, si ets una persona, si et diuen que ets un mal cap, vol dir que ets una persona disbauxada, una mica perduda, etc. Té una mica aquest sentit. Perdre el cap és perdre el seny, enfollir-se, posar algú un cap com un tabal o com un timbal és que el maregem a força de parlar. I bé, i com que no us vull posar el cap com un tabal, avui ho deixem aquí.
Ens retrobem la setmana vinent, Sílvia, que vagi molt i molt bé.
Passen 4 minuts d'un quart de 12 quan agafem el testimoni de nou des de Ràdio Vilafranca i obrim concurs. Recordem el telèfon bàsic per participar, per jugar. És el 93-807-2626. Hi haurà un refrany, com sempre, i hi haurà un parell d'opcions perquè aneu triant a diferents frases. Teresa, quin leitmotiv seguim avui?
Doncs avui donaré una definició, ja heu d'encertar una paraula, per tant no és gaire complicada la mecànica, i el que tenen en comú aquestes paraules és que són estris de cuina, relacionats amb la cuina o que podem trobar en una cuina. I bé, us dic tres parauletes i comencem. Primer comencem pel refrany, que comença dient la tercera i m'heu de dir com acaba. Potser algú ens dirà alguna altra opció perquè se n'utilitza en un parell, però a veure què us sembla. La tercera i a veure com ho acabeu. I la paraula que, això, relacionada amb un estri de cuina, la primera que us dic. Serveix per agafar objectes calents sense cremar-se. Com en diem, d'això, aquest objecte, aquesta cosa per agafar objectes calents sense cremar-se?
Ens dones un parell d'opcions, com sempre?
No.
Ah, no?
No.
Directament?
Avui no. Sí, d'aquestes ja no dono opció, són fàcils. Té 8 lletres, això sí que us dic, com a pista, que té 8 lletres aquest objecte. I un altre. Hi pots posar oli o vinagre. I aquesta paraula que busquem té 7 lletres. O una cosa o l'altra. No és l'element que hi poses totes dues coses. sinó l'objecte en què hi pots posar o bé oli o bé vinagre. I té 7 lletres. Va, a veure si surten.
Hi ha ganes de concurs perquè hi ha 3 trucades en espera.
Ui, carai.
Imagina't. Comencem per ordre. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 1 i si vols el refrany, tot teu.
Jo diria que sí. La tercera va la vençuda.
Ah, ja m'ho pensava que diries això.
Que no, eh?
Sí. És el refrany que s'utilitza més, eh? El que passa que llavors al davant hauríem de dir a la tercera.
Sí, ja ho he dit jo, a la tercera va la balançuda.
Clar.
He trobat estrany que no diguessis la A.
Ah, exacte. Et faltava la A, oi?
Sí.
Aquesta forma, a la tercera va la balançuda, hi ha llocs que diuen que és un calc del castellà, que no seria exactament el refrany en català. Em sembla que no és originari en català i seria com més una traducció d'en castellà, que també existeix aquest refrany. Bé, deixem-ho a l'aire, és una opció, però com que n'hi ha una altra, de moment esperem si algú ens vol dir l'altra i si no ja el resoldrem nosaltres. Però no seria prou català aquest refrany de la vençuda.
Oh, sí que em sap greu.
Falta, Eulàlia, falta.
Ai, ai, ai. Tu vés pensant que potser te'n sortirà una altra, que també comença dient la tercera. La tercera. No, a la tercera.
Per això que he trobat a faltar l'altre.
Clar, clar.
Jo sempre he dit això, la tercera va a la vençuda, ja està.
Jo també, eh?
Sí,
també.
Sí, no és estranya. I després us explicaré una mica l'origen d'on ve això, de la tercera.
Ah, això ens agradarà.
Tant si va a la vençuda com si com és si l'altra, no. És la tercera igualment.
D'acord.
Gràcies per la trucada, Eulàlia, sort amb aquest 1.
Adéu.
Adéu.
I amb el 2 saludem la Maria. Bon dia.
Bon dia. Jo voldria dir aquestes que diu... Mira, repetiu-me-la.
Sí, els estris aquests de cuina.
Sí.
N'hi ha un que serveix per agafar objectes calents, per no cremar-nos, que té 8 lletres, o un altre que diu hi pots posar oli o vinagre.
No, aquests els agafadors.
Ah, exacte. Per tant, si diem un només, serà un agafador, eh?
Un agafador, sí.
Exacte, que té 8 lletres, és aquest element... o un drap, o un tipus de coixinet que et serveix per agafar coses calentes.
Sí, sí, una manopla o...
Ah, mira, justament aquesta paraula també la volia dir jo. Perquè quan té forma de mà, com un guant, no?, que hi pots posar la mà dins sense que hi hagi els dits separats, només el polze, també té un nom que no és manopla, sinó que és manyopla.
Manyopla, bé, ja ho deia una mica castellà.
Ah, exacte, en castellà és manopla i per això bé, costa una mica i ve d'aquí, eh? Però en català hem de dir manyopla. Igual que si són uns guants de llana d'aquests que no tenen dits, doncs també és una manyopla.
Ja.
No una manopla.
S'aprèn alguna
cosa. Ah, això mateix, vinga, ja m'he afegit aquí una paraula més.
Ja no se t'oblida, Maria, segur.
Molt
gràcies
bé.
Per la trucada i tens el 2.
Gràcies.
Que
vagi
bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
Gràcies, adéu-siau. I saludem ara la Montse. Bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, vas per la que ens falta o vols que et donem una altra opció?
Bueno, ho provaré, a veure.
Va. Vinga.
Jo em dic Setrilleres, no sé si ho dic bé.
Clar, però jo dic, només té 7 lletres, i Setrilleres, no sé, no les he comptat, però en té més.
10 en surten.
Busquem no aquest element que conté 2 d'això que demanem. Un que hi pots posar oli o vinagre, com n'hi dius? A l'objecte on poses l'oli. Perquè unes setrilleres n'hi ha més d'un, no?
Ah, busca el singular, Montse, si ja ho tens, ja ho tens. Jo també pensava.
La setrillera, quants elements té una setrillera?
Una.
Una, vols dir? Ah, doncs tu potser ni dius setrillera. Clar.
Setrilleres quan és el joc de dues,
clar,
no?
Clar, són dos d'això que busquem.
I si busquem la paraula
singular...
En singular...
Clar, singular seria setrillera.
Ara,
exacte.
Ja està.
Una setrillera...
A mi també m'ha costat, eh?
Una setrillera té 2 setrills.
Clar.
El setrill és amunt, hi ha l'oli, i a l'altre setrill hi ha el vinagre, i encara hi pots afegir potser un altre element amb la sal, oi?
Exacte.
Doncs això és el setrill. I la peça que ho conté aquests dos elements són les setrilleres. Que aquí és on a vegades hi ha confusió amb el castellà perquè se'n diu vinagreres o d'alguna altra manera. Sí. Però en català anem de dir setrilleres. Molt bé, veus? Ja ho hem resolt.
Doncs vinga.
Felicitats, Montse.
Gràcies.
Tens el 3.
Molt bé.
Adéu.
Adéu, adéu.
Adéu.
Segueixen arribant trucades al 93-827-2626. Avui regalem un llibre infantil, Si tingués un dinosaure. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Busquem una versió diferent del refrany, o si no, et donem una definició nova, com vulguis.
No sé, aviam si ho sabré.
A veure, el que tenim del refrany així pendent és dir la tercera i a veure com acaba aquest refrany.
Jo també sabia que aquesta va a la vençuda.
La vençuda.
Però i diu que no, oi?
No és ben bé, no és prou catalana, diguéssim, d'origen.
No ho sé, doncs...
Però bé, jo et dic ara dues paraules noves i a veure si l'encertes, va. A veure, un estri semisfèric que serveix per servir la sopa. Estri que serveix per servir la sopa. I té 8 lletres.
La sopera?
Per servir-la, la sopa, sí. Ah, clar, la pots
culler,
posar a dins,
culler.
Eh?
Culler?
Això, culler. Tu en dius culler?
Sí, el cucharón.
Mira, jo et dono per bo el culler, que no, és el, no té 8 lletres, perquè jo pensava en una altra paraula. Ah. Però també es pot dir culler, que jo no ho havia sentit a dir gaire. Eh?
Sí, cucharón, no, diríem el culler.
Cucharón seria en castellà,
sí,
com una mena d'adaptació que fem del castellà, i culler seria una forma en català. I n'hi ha una altra, que jo aquesta la deixo pendent, eh? L'altra la deixem pendent, però aquesta ja la donem per bona, el culler.
Molt bé.
Perfecte.
Doncs bingo, Emília. Tens el 4.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Margarita, bon dia.
Hola, bon dia.
Tens el número 5, pots provar la versió diferent del refany, pots provar aquesta versió diferent de l'estri amb el qual servim la sopa.
Jo tinc més segura la de la sopa.
Vinga.
El cullerot.
Cullerot, exacte. Això, aquest cucharón que a vegades encara diem. Doncs podem dir cullerot, que és aquest que he dit de 8 lletres, és una cullera grossa. O bé el culler, que ens ha dit també la oient anterior.
No l'havia sentit a dir mai, jo.
Tampoc. Veus? En canvi, ella ens ha dit culler de seguida. Vull dir que això depèn. Va per zones. Sí. Molt bé, encertada.
Doncs felicitats i tens aquest 5. De seguida sortegem el llibre.
Gràcies.
Que vagi bon bé.
Adéu.
Adéu.
Em sembla que hauràs de dir tu el refrany. Bé, ens queden dos
sí,
minutets,
però,
truqueu-nos.
Sí, però
esclar, 93, 87, 26, 26.
Va,
la tercera va a la vençuda, no seria
no.
Molt, molt catalana, segons la Teresa.
I
hi ha
així,
una altra versió.
Sí, aprofito per explicar-vos una mica d'on ve d'això de la tercera. El que hauríem de dir és, la tercera és la bona. Que també, ara que ho he dit, segur que tothom li sona. La tercera és la definitiva.
Seria una
pot
variant?
Ser, pot ser, no l'he trobat, però no em sembla malament i també es diu. Doncs la tercera és la bona, per evitar aquest, a la tercera va la vençuda. La qüestió és que, és per dir que la tercera vegada que intentes una cosa, doncs pot ser que és quan tinguis èxit, eh? Això ve d'una frase llatina, ad triarius ventum est, i l'origen té diferents versions. Pot ser dels combats de lluita grecorromana, que es veu que un competidor perdia quan queia a terra 3 vegades, i a la tercera doncs, és quan se'l donava per vençut. Una altra teoria també diu que els romans, quan atacaven l'exèrcit romà, hi havia 3 files. I a la tercera fila hi anaven els més valents. Els primers eren els més nous i els últims ja eren els més valents i experimentats. I aquests anaven cridant aquesta frase llatina i deien que si s'arribava a la tercera línia, llavors ja es guanyava el combat. I la tercera encara diu que un terme de dret, que quan una persona cometia un robatori o un furt per tercera vegada, llavors havia de ser executada. Llavors és quan ja a la tercera ja hi havia l'execució.
No sé si era bona, però era definitiva, segur.
Sí, o sigui, dos cops encara et podies arriscar, però el tercer ja no, perquè al final era ja definitiu. Doncs bé, i volia comentar que has dit dinosaure, també hem dit tantes vegades,
sí,
perquè algú pot pensar que llavors hauríem d'escriure dinosaure amb dues S, el títol del llibre d'avui, que regaleu. Però s'escriu amb una sola S, eh? Perquè és una paraula composta i encara que no porti un guionet, aquest so, com que és una paraula formada per dino més saure, s'ha de dir sort, dinosaure. S'escriu amb una S i no hem de dir dinosaure, sinó dinosaure.
Tot i que enganya perquè va entre vocals.
Sí, enganya i és...
I tendeixes a fer-la...
Hauria de ser
sonora.
Això, amb un guionet, però ja etimològicament, històricament, no s'hi ha posat mai i es manté així. Però ho has dit bé.
Gràcies. Regalem el llibre. Tenim 5 trucades, 5 opcions. Surt el 2. Maria, felicitats. T'endús el dinosaure de color verd en forma de llibre cap a casa. Teresa, que tinguis molt bona setmana.
Adéu, gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Fem un breu repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per vendre cocaïna i haixís en un pis a Vilafranca. Els Mossos van detenir el dijous passat dos homes de 20 i 25 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i van desmantellar un punt de venda de drogues al detall, principalment cocaïna i haixís. La investigació es va iniciar el mes de maig quan agents de la comissaria de Vilafranca van tenir coneixement que es podria estar venent droga en un domicili de la vila. El 20 de març es va realitzar una entrada i escorcoll al domicili sota la tutela del jutjat de primera instància i instrucció número 5 de Vilafranca. En el marc de l'escorcoll, els agents van intervenir 93 paperines de cocaïna preparades per la seva venda, 29 barretes de haixís, 3 bosses de marihuana, uns 1.300 euros en efectiu i una bàscula de precisió. Finalment, els agents van detenir les dues persones investigades, dos homes, un d'ells amb 8 antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva. Els arrestats van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca. Ampliació de l'horari del consultori mèdic a Castellví de la Marca. A partir del dia 31 de març s'amplia l'horari d'atenció assistencial del consultori mèdic de Castellví de la Marca, que serà de 4 dies setmanals. La setmana passada, l'alcalde Eliseu Alegre, juntament amb la regidora de Salut, Núria Arnau, van rebre la notícia d'aquesta ampliació d'atenció per part de l'equip coordinador de la regió sanitària. El nou horari serà dels dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 8 del matí a 3 de la tarda. La persona administrativa farà atenció presencial a la ciutadania els dilluns i dijous de 8 a 3. La resta de dies, per qualsevol gestió administrativa, es pot trucar per telèfon al consultori de la Ràpita al 93 898 37 69 a través del web citasalut.gencat.cat o fent una e-consulta al professional d'atenció a la ciutadania. Corpinat incorpora el celler Viader com a nou membre del col·lectiu. Viader és el nou membre de la marca col·lectiva Corpinat després d'haver superat totes les auditories obligatòries. Ja són 14 els cellers del territori penedesenc que plega el col·lectiu i que elabora amb vins escumosos seguint un dels reglaments més exigents del món en rigor i qualitat. Celler Viader és l'aventura personal d'Eduard Viader, enginyer agrònom de formació i entusiasta de vocació, qui l'any 2009, amb només 21 anys, va iniciar el camí d'elaborar els seus propis escumosos. Durant més d'una dècada, l'aventura de l'Eduard va anar prenent forma en una petita cava al centre de Sant Sadurní, fins que l'any 2018 va descobrir una antiga masia abandonada envoltada de vinyes molt a prop d'Espiells, Can Rossell de la Llena. Una masia reformada incorporant la sostenibilitat com a pilar fonamental del celler i amb la voluntat de potenciar i valoritzar els escumosos i vins del Penedès. Dos dels valors fonamentals de la marca col·lectiva i motius principals per decidir-se a formar part de Corpinat. I la segona edició de la trobada de cotxes clàssics de l'Arbós arriba carregada d'activitats paral·leles. El diumenge 30 de març, a partir de les 10 del matí, tindrà lloc al Parc de Santa Llúcia de l'Arbós la segona edició de la trobada de cotxes clàssics, un esdeveniment per a un públic familiar on s'espera l'assistència de més de 150 cotxes clàssics que es concentraran a l'avinguda Abat Freixes i a les zones de vianants del parc. Els curiosos i visitants de la trobada, a banda d'admirar els cotxes clàssics, podran gaudir de diverses activitats paral·leles durant tota la jornada, com un petit mercat amb parades de recanvis de segona mà, miniatures i modelisme, així com records com clauers, pins i imants. A més, hi haurà la possibilitat de comprar revistes i catàlegs relacionats amb el món del motor. A mig matí, el que va ser DJ resident de la discoteca Wonder de Lleida, DJ Ramos, ambientarà la trobada amb una selecció especial de temes dels anys 80 i 90. 90. Com a cloenda de l'esdeveniment, es lliuraran els trofeus commemoratius que premiaran les diferents categories de cotxes clàssics assistents a la trobada. Durant tot el matí, els assistents podran gaudir d'un servei de barra a preus populars.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:45. La primavera dut alegria a les pantalles i a la tele, on es couen canvis. La primera, per exemple, estrenarà nou magazín de tarda, La família de la tele, després de Setmana Santa, el dimarts 22 d'abril. El programa, que vol ser la gran revolució de televisió espanyola per les tardes, està produït per l'OSA Producciones Audiovisual, que són els creadors de Sálvame. La intenció de la cadena pública és apostar per un entreteniment més familiar, amb molt d'humor, actualitat i amb la idea també de ser servei públic. David Valldeperas i Isa Morata codirigiran el programa, presentat per Aitor Albizua, Maria Patiño i Inés Hernán. D'aquest nou programa se n'està parlant molt aquestes setmanes abans que comenci i l'última polèmica és sobre el seu pressupost. Els 65 capítols que s'han contractat inicialment de La família de la tele tindran un cost total de 5,3 milions d'euros. I comencem amb les estrenes serièfiles. TV3 ha estrenat aquest dilluns El mal invisible, una sèrie de 8 capítols, tots de més de 40 minuts. La directora de la sèrie és Marta Païssa, qui ha dirigit ficcions tan reconegudes com Polseres vermelles, Cites Barcelona, Les de l'hoquei o Smiley. Protagonitzada per Àngela Cervantes i David Verdaguer, és una sèrie inspirada en un cas real, però la ficció va molt més enllà. No és true crime, com ha avisat Lluís Arcarazo, el creador i coguionista de la sèrie, juntament amb Maria Jaén i Guillermo Cisneros. La sèrie parla d'una cosa que no es vol veure, les persones sense llar, i d'una cosa de la que no se'n vol parlar, la pandèmia. Així es promociona.
Mata per mata.
El mal no s'atura.
És un depredador.
Un assassí en sèrie.
El mal invisible. El mal no s'atura.
Un mal invisible i que no s'atura són 8 capítols, tots de més de 40 minuts, que teniu disponibles a la plataforma 3CAT i a TV3 des d'aquest dilluns. També des d'aquest dilluns, per tal no cal esperar, a AMC en segundos. Thriller nòrdic que mostra el treball contrarrellotge d'un equip de recerca per resoldre les causes d'una catàstrofe. Una petita localitat ubicada a Finlàndia es converteix en l'epicentre de la tragèdia quan un tren descarrila l'estació i provoca una explosió que acaba amb la vida de més de 60 persones. Un núvol de productes químics tòxics s'estén per la zona, mentre la causa de l'accident continua sent tot un misteri.
No busca supervivientes.
¿Qué dicen los testigos?
No busca culpables.
Es imposible que hayan chocado.
Nada es imposible.
Solo respuestas.
¿Qué vio esa noche? ¿Me lo cuenta? Estamos ante el mayor accidente de tren de la historia de Finlandia.
En segundos, estreno exclusivo el 24 de marzo en AMC.
Doncs des d'ahir, dilluns, ja teniu a AMC... en segundos, aquest thriller nòrdic. I a Disney Plus, també des d'aquest dilluns, David Blaine, Retos Extremos. L'il·lusionista David Blaine porta la màgia i la resistència humana al límit del possible en aquesta nova sèrie d'Imagine Documentaris, la guardonada productora de Brian Grazer i Ron Howard. Composta per 6 episodis, presenta persones extraordinàries capaces de fer gestes sorprenents i màgia increïble, inspirada en diferents cultures, històries úniques i rituals ancestrals a diferents parts del món, com Brasil, el sud-est asiàtic, la Índia, el Cercle Polar Àrtic, Sud-àfrica o el Japó.
things that you shouldn't do, and anything can go wrong.
Jeez! That was incredible!
Around every corner,
is that crazy?
I find something unexpected.
What?
And I know that I'll regret it if I don't at least give it a try.
The knife is on the very edge.
Your nervous system. Whoa.
It's something I've never seen before.
Reptes extrems d'arreu del món a Disney Plus amb el títol de David Blaine, Retos Extremos. Avui a Filmin arriba No robaràs. Aquesta sèrie és una mena de western tarantà en el qual una jove delinqüent viatja a través del desert a la recerca del seu pare, Robin, acompanyada per una jove delinqüent aborigen d'Austràlia que ha escapat d'un centre de detenció i que de mala gana acaben formant equip.
My granddad Ringer told me, don't trust anyone. Because you messed with the wrong one. She'll strike you down herself. Why'd you call me here?
I don't want to burn the red light.
Taxi!
Need a lift? Where are we going?
No, cup in here, Lama.
What cup?
God, why the cup?
My dead dad.
Richard, look at.
És aquesta parella que formen aquesta western tarantinià amb el títol de No robaràs que teniu a la plataforma Filmin. A la plataforma de l'Aina, a Netflix, la majoritària a casa nostra, aquest dimecres arriba Atrapados, thriller argentí basat en una novel·la de Harlan Coben amb els actors Soledad Villamil, Alberto Amán i Juan Minujín. Emma Garay és una periodista de Bariloche, a la Patagònia argentina, que adquireix popularitat als mitjans digitals al treure a la llum delinqüents que van aconseguir evadir la justícia. La seva vida, però, fa un gir inesperat al conèixer Leo Mercer, un respectat membre de la comunitat que, després de la investigació d'Emma, es converteix en el principal sospitós de la desaparició d'una noia de 16 anys. Mentre intenta esbrinar la veritat, Emma es veu obligada a enfrontar-se als seus propis dimonis.
Chicos, un poquito de atención, por favor.
Mi nombre es Emma Garay, soy periodista. Lo que necesito saber es, ¿alguna vez sintieron que les estaban haciendo grooming?
A veces le mandaba fotos. Me dijo que era un poco más grande que yo, pero no me importó.
¿Era este el usuario?
Según el Código Penal, si no existe una prueba fehaciente e indiscutible, la policía no puede participar.
Lo tengo.
Martina Schulz.
Sí.
Si este tipo se da cuenta de que estamos atrás de él, va a desaparecer. Pero para siempre.
Me aburrí.
Tú pareces aburrida.
¿Qué me hizo que descargue la concha?
Él no estaba, pero en su cuarto encontramos esto.
Es él. Mi hija no está. En ningún lado.
¡Martina!
¿Dónde está la chica?
Le dije que no sé. ¿En qué estabas pensando, Bruno?
Me quiere ir de acá. Yo a Martina la conocí ese mismo día. Yo sabía que esto iba a pasar.
Nos engañaron, Emma.
Sé quién sos y no me vas a manipular.
Atrapados, thriller argentí que demà dimecres desembarca a Netflix. Apple TV Plus, a la poma, també aquest dimecres, d'Estudio, nova sèrie de comèdia protagonitzada per Seth Rogen, que també exerceix com a co-creador, guionista, director i productor executiu, juntament amb el nominat a l'Emmy, Evan Goldberg. A d'Estudio, Seth Rogen interpreta Matt Remick, el recent nomenat cap de Continental Studios. Amb el cinema tradicional intentant mantenir-se viu i rellevant, Matt i el seu equip d'alts executius lluiten contra les pròpies inseguretats, artistes narcisistes i grans capos corporatius, sempre amb el difícil objectiu de fer grans pel·lícules.
I am so excited about watching this trailer.
This is going to be perfect.
Can we dim the lights? I got a meeting after this.
Being the head of Continental is the only job I've ever wanted.
Yeah, I'm honored, obviously, to be one of the people that gets to choose, you know, which movies get made and which ones don't. That's huge. And I got into all this because, you know, I love movies, but now I have this fear that my job is to ruin them.
The job is a meat grinder.
Prestige films and box office hits.
La comèdia, dividida en 10 parts, s'estrena a nivell mundial amb els dos primers capítols, aquest dimecres, Apple TV Plus, seguits d'una nova entrega cada dimecres fins al 21 de maig. Es diu D'Estudio. I no deixem la poma, seguim Apple TV Plus, on també dimecres arriba Mythic Quest 2. Más allá del juego. És un spin-off de la sèrie Mythic Quest que expandeix l'univers del grup de desenvolupadors i mostra els treballadors, els jugadors i els fans a qui aquest joc tan popular els va canviar la vida.
Phil! Mythic Quest gives you what you need. All that pressure turned a lump of coal into a diamond. A beautiful, shining nut.
Oh, I can barely see the diamond.
But I can. He's standing right in front of me.
From the world of Mythic Quest.
We're finishing this raid together.
What up, losers?
Comes a 4-episode expansion.
Tonight I will be your guide as we journey together.
Enjoy.
That'll blow your mind.
Girl. Cadascuna de les històries que s'expliquen als 4 capítols són independents les unes de les altres. Això sí, igual que la sèrie principal de la qual prové, les dosis d'humor continuen predominant. És Mythic Quest o Side Quest, Más allá del juego, aquest dimecres, Apple TV Plus.
Skeeter from Doug, yep. Piccolo from Dragon Ball Z.
Big Bird.
Sir, are you dead in...
Tornem a Netflix. Dijous arriba Oro y Codicia en busca del tesoro de Fenn. L'any 2010, a l'edat de 80 anys, Forrest Fenn, tot un excèntric, va amagar un magnífic tresor a les muntanyes del nord de Santa Fe i va fer servir un críptic poema de 24 versos com a clau per trobar-lo. Aquesta sèrie documental de Netflix retrata aquest fet tan peculiar, tan diferent, la troballa d'un tresor i l'enigma d'on es tornarà a amagar.
I was at her friend's house. He told me a guy by the name of Forrest Fenn had some treasure worth... At the time, everybody's saying $1 to $5 million. I would love to be a millionaire one day. We're rednecks, but not stupid rednecks. Yeah.
What if we told you there was a treasure chest somewhere in the mountains north of Santa Fe?
Find the treasure chest, and it's yours.
It's life-changing money.
You have a map, and you get to solve it, and you get to find it.
Who wouldn't want to be Indiana Jones?
Forrest Fenn hides the treasure.
És una sèrie documental que explica aquesta curiositat, aquesta excentricitat d'aquest tresor amagat amb recompensa per qui el trobi a través d'aquest poema de 24 versos. Oro y Codicia, a partir d'aquest dijous a Netflix. Aquesta proposta serà molt més majoritària, em sembla. Arriba també a Netflix divendres i es diu Manual para señoritas. És una sèrie d'època, romàntica, però també humorística, protagonitzada per Nadia de Santiago, Álvaro Mel, Isa Montalbán i Zoe Bonafonte. Ens trasllada al Madrid del 1880, quan Elena Vianda és la dama de companyia més sol·licitada de la ciutat. Tot i la seva joventut, ha ajudat més de 20 joves a trobar un bon marit. El seu secret rau en un equilibri perfecte, encara que delicat, entre la fèrria orientació moral que ofereix a les famílies i la comprensió dels anhels de les noies al seu càrrec. La seva satisfacció més gran és veure-les caminar cap a l'altar. Tot i això, tot canvia quan travessa el llindar de la porta dels Mencía per ocupar-se de les tres germanes.
Me encantan las historias de amor, sobre todo las que tienen un final feliz. Aunque lo malo de mi trabajo es que si se hace bien, se termina. Soy la mejor carabina de la ciudad. Elena Viana para servirles. Los padres de estas jóvenes de buena familia me pagan para ayudarlas a dar con el pretendiente perfecto. Muy joven. Un gañán.
No.
No. un padre viudo, tres hijas. Ahora todo lo que tengo que hacer es seguir el manual de toda buena señorita de compañía para no cometer ningún error. Porque un error puede hundirte la vida. Ahora es cuando viene la sorpresa. Aunque sea el error más guapo que has visto en mucho tiempo.
És un dels títols de Netflix per aquesta primavera. Manual per a senyorites arriba divendres per satisfer la set dels amants de les ficcions d'època de la plataforma d'històries de tassetes de te, que se'n diu, que no són pocs. Aquest divendres, a Max Reform, és un drama francès en el qual Lia, de 28 anys, és una de les poques dones rabines del país. Amb espatlles fràgils i grans responsabilitats, ha de trobar respostes al laberint de petites i grans preguntes de la vida de les seves, dels seus fidels. Però com pot servir de guia als altres quan ella mateixa es debat entre els fonaments de l'amor, la família i el sentit de la vida?
Dites-moi.
Ça concerne mon fils.
Et ma grand-mère.
Ma sœur aînée.
Vous pourriez aller lui parler?
Bien sûr.
C'est à propos de votre fils, c'est ça?
Je suis juif.
Non, mais nous aussi, Marc.
Tout ce que je veux, c'est aider les gens.
Tu tiens pas tes engagements?
Leur apporter un peu de réconfort.
Schlack!
Mazel tov!
Fille d'André, le rabbin.
Vous dites comment, vous, la rabbin ou la rabbine? Ou la femme rabbin?
Reform, divendres a Max. I també aquest divendres a Prime Video, un altre dels hits, Punto Nemo. Els membres d'una expedició oceanogràfica formada per científics i l'Armada Espanyola s'embarquen en un vaixell per investigar i conscienciar el món dels problemes de l'illa de plàstic localitzada al Pacífic Sud. Una forta tempesta arrossega els membres de l'expedició fins a una illa situada als confins del planeta. És un lloc on abans hi havia militars russos que posarà a prova totes les seves habilitats i coneixements per sobreviure i intentar sortir d'aquest punt tan allunyat de qualsevol lloc habitat de la Terra, el punt Nemo, que és el títol de la sèrie. Un lloc ple de misteris i perills a la White, una producció protagonitzada per Oscar Jaenada, Najwa Nimri, Alba Flores i Max Iglesias, entre d'altres.
5.300 millas separan nuestro punto de partida de nuestro destino. Cubriremos la travesía en aproximadamente 15 días para que los científicos puedan realizar todas las actividades programadas y el equipo de comunicación y periodistas pues puedan hacerse eco de todo ello.
Es un huracán categoría 3. Se esperan vientos por encima de los 200 kilómetros hora. ¡Hemos perdido toda la electrónica del barco! ¡No funciona nada!
¿Recuerda última posición?
46 grados sur, 117 grados oeste.
Estamos en medio de la nada.
Capitán, tenemos tierra a la vista. Una isla.
¿Una isla?
Així sonen els protagonistes de Punto Nemo, que arriba aquest divendres a Prime Video. Dimarts és un dia de jugar. Primer el català al carrer i tancant programa amb les fake news de la Lourdes, quan vulguis.
Doncs avui es porta una història insòlita, podríem dir, perquè un home de 73 anys ha rebut una de les sancions més dures mai vistes. I és que té prohibit conduir fins l'any 2117, és a dir, durant 92 anys.
92
anys? T'ho explico. 92 anys. És a dir, tela.
Segurament ja no estarà amb capacitats, no per fer-ho tampoc.
Ni amb capacitats ni viu, suposo. Però bé, bueno, us explico. Sí. Les multes estan per a conscienciar els conductors i, de fet, doncs, poder fer de la carretera un lloc segur. No obstant això, a aquest home li han impedit conduir, com us deia, 92 anys, però el millor és que no li ha fet molt de cas als agents de circulació. Una història impactant que segur que no deixarà a ningú indiferent. I és que ho mirem per on ho mirem, és una autèntica bogeria, però les lleis de trànsit està per a complir-se. Aquesta història ha succeït a Austràlia, concretament a la ciutat de Bathurst, i la policia del lloc li va descobrir en un control aleatori. Al principi, els agents van fer el seu típic protocol de test d'alcoholèmia fins que es van adonar de quin tipus de conductor era. Pel que es veu, era bastant conegut per la zona, ja que era reincident i li solien multar de manera recurrent. Imagineu-vos la cara dels agents de circulació en adonar-se que aquest conductor no podia agafar el volant fins l'any 2117. Però és que aquest home de 73 anys tenia com a prohibició, doncs, com us deia, conduir durant 92 anys. No arribarà. És probable que us pregunteu com va arribar aquesta situació. I la veritat és que en els últims anys li havien enxampat pel mateix unes 3 vegades. En definitiva, aquest conductor va tenir alguna sanció que li va impedir conduir durant un temps determinat i, com que sembla que no va fer molt de cas, doncs cada vegada li anaven sumant més temps a la seva condemna. I així és com va acabar amb aquests 92 anys en els quals no podrà conduir.
Doncs, va, diré que sí, no? Perquè la justícia aplica, no? I va sumant i va sumant, amb independència de plantejar-se si té sentit, no? Si serà o si tindrà habilitats per agafar el volant. Jo diré que sí.
És certa, ha passat aquest mes de març i de fet, les penes de presó que té ja li ascendeixen fins als 12 mesos. I li han impedit la llibertat sota fiança i li han retirat fins i tot la seva matrícula. És a dir, 92 anys sense poder conduir.
Però ara deies que en té més de 70,
73,
no?
73. 73, és a dir, no arribarà.
Que potser també és moment per plantejar-se si ho deixes.
Sí, no estaria malament plantejar-s'ho, o bé aquest home és un boig del volant.
És un perill, sí, sí.
Perquè és un perill, és a dir, si ja el tenen hiperreconegut a la zona, imagineu-vos el Perla, que és...
Sí, sí, un Perla al volant, que se li ha acabat. Vaja, si fa cas a la justícia.
Se li ha acabat. Ja veurem si fa cas, perquè de moment sembla que per una oïda li entra i per l'altra que li surt.
Això
no fa
sembla.
Gaire cas.
Sí, sí, sí. Lourdes, gràcies per aquesta història, que acabis de tenir un bon dimarts.
Igualment, fins demà. Adéu.
Acomiadem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 25 de març. Hem compartit plegats 3 hores de ràdio i demà esperem repetir amb tots vosaltres i serem de 9 a 12, com sempre. Adéu-siau.